Xavier Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens acompanya en Xavier Valls, que és advocat especialitzat en fiscalitat internacional i president de la secció de dret internacional i comunitari del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyor Valls, bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
I és que avui parlem de com tributen les grans empreses d'internet. Vidal, tributen?
Doncs tributen, però no tributen allà on venen. I això, en temps de crisi, és un problema.
Perquè... Ah.
Sí, sí, perquè, per exemple...
Mira, ja tenim una altra baixada d'ingressos.
Sí, mira, Google, el tercer trimestre del 2011, va facturar 7.600 milions d'euros de benefici brut a l'estranger.
I alguns els deuen facturar a Espanya, no?
Poquíssim, perquè no se'ls emporten a Irlanda. Se'ls emporten a Irlanda els d'Apple.
Facturar sí facturen. Que passa facturen, que no tributen.
No, perquè la factura va estar expesa a una entitat que tenen a Irlanda.
Mira,
per què? Doncs molt senzill, perquè en Irlanda l'impost de societats és del 12,5% i aquí és del 30%. Mm. Si pagaren aquí, pagarien. Un cas molt, molt pràctic. El 2010, Google va declarar pèrdues al nostre país, la facturació del nostre país. Però, en canvi, segons un informe de PricewaterhouseCoopers, van vendre al voltant dels 400 i pico milions d'euros. Què hagués passat si hagueren tributat en el nostre país? Molt senzill, que aquí, dels beneficis que són al voltant del 25-27%, haurien tingut 100 milions de beneficis, dels quals hagueren tributat 30 milions d'euros, que s'hagueren quedat en la nostra hisenda per pagar escoles, carreteres i tal. Com aquesta facturació se la van emportar a Irlanda, els van pagar allà. No només es van pagar allà, sinó per comptes d'un 30 van pagar un 12. I a més, amb la legislació irlandesa, que ara ens ho explicarà això el professor Valls, permet transferir una part dels diners a paradisos fiscals, amb la qual cosa, en temps de crisi, aquestes grans empreses, Google, Apple, Microsoft, Facebook, agafen la facturació, se l'emporten a un altre país i aquí no veiem els impostos.
Irlanda, que tenia problemes, estava, diguéssim, que en la línia de Grècia, Portugal, Espanya, Itàlia, ningú en parla, s'està recuperant. Que no sigui per això, senyor Valls. Ho fa a costa nostra?
Molt bon dia. Home, és cert que el govern de l'Angela Merkel i en Sarkozy, prèviament a ajudar-los econòmicament a través d'aquests crèdits que els han donat, una de les seves reclamacions era que pugessin precisament l'impost sobre societats. Irlanda es va negar. També s'ha d'entendre quin és el motiu d'un impost sobre societats tan baix. Entra dins la política econòmica de cada país per atraure inversions. Irlanda, quan es va crear aquest impost, era un país pobre, extraordinàriament pobre, era la dècada dels 90, i precisament per captar nova clientela, per captar empreses de fora, potents, grans, ells ofereixen també un producte en anglès, això també té un avantatge que no tenen altres països, el que van fer va ser, oferim un tipus extraordinàriament baix en comparació al que poden tenir els països del nostre entorn, com França, Alemanya, Espanya i molts altres països.
Però això si és un avantatge comparatiu. Però si tots els altres països ho fessin, s'enfonsa tot, no?
Irlanda no té l'estat social que pot tenir, per exemple, Alemanya o França. Hem de pensar que els països que més reclamen, que més es queixen, són precisament aquells que tenen unes necessitats financeres molt més importants. I, per exemple, pensem, per exemple, Andorra. Andorra no té IRPF, no té impost sobre societats, és que no tenen necessitat. Allà pròpiament no hi ha tampoc una inversió important en infraestructures. Per tant, els països, repeteixo, que es queixen són sempre Alemanya, França... Llavors, Irlanda, dins d'aquesta política econòmica per captar inversors estrangers, van oferir un tipus especial. També s'ha de mencionar que això no és propi només d'Irlanda, molts altres països també ho fan. Pensem, per exemple, aquí a Espanya, que a la dècada dels 90, a finals dels 90, es va crear també una zona especial canària. Canàries, és una zona econòmicament, amb certes dificultats, està tocant Àfrica, i llavors ells volien captar empreses estrangeres. Què és el que van fer? Van crear una espècie de zona franca, van oferir un producte molt, molt especial, i que en essència era això, faci vostè negocis des d'aquesta zona franca especial que tenim a Canàries i vostè no pagarà pràcticament impostos. El que passa que Espanya va arribar aquí tard. Era a finals del 90, la Comissió Europea va reaccionar, i va intentar, en la mesura possible, establir una sèrie de limitacions en tots aquests règims fiscals especials.
Clar, el que passa és que en temps de crisi els impostos que no es paguen perjudiquen molt més als països i es crea un circuit que és diabòlic. Per exemple, Apple, i no només Apple, Sony i altres, fabrica els iPhones i els iPads que nosaltres consumim aquí a la Xina, en la planta de Foxconn, on paga $2 l'hora per 60 hores setmanals de feina. Això fa un total de 480 euros al més per treballador, menys del que val un iPhone o un iPod o un iPad o un iPhone. Llavors, aquells diners, aquells productes que es fabriquen allà, els porta a Occident. Es ven aquí a un producte relativament alt, perquè són productes d'alt standing, i el producte d'aquestes vendes se'ls emporta a paradisos fiscals o a països on es tributa molt menys. Clar, és un circuit diabòlic que aquí no només no es fabrica, sinó que nosaltres paguem i aquests diners se'n van. Com s'ha de sentir un empresari que compra llicències de Windows o de Lion, per exemple, i les paga aquí, i aquells diners que ell paga, no n'hi ha part d'aquells diners que es queden aquí, sinó que se'n van a la hisenda irlandesa?
T'ho explica l'Eduard, que ens ha telefonat des de Barcelona. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
A tu què passa?
Doncs mira, sí, el que comentava de Google, per exemple, quan tu amb el Google poses allò, busques un localitzador GPS, per exemple, o alguna cosa, i et surt un anunci al costat, aquests anuncis, que és publicitat, que es paga a Google, la factura que a mi m'arriba, per exemple, és d'Irlanda.
Ah, ja hi som.
Llavors, doncs, ells facturen directament des d'Irlanda. També una factura per correu electrònic, i bé, i és una... Bueno, els, òbviament els ingressos els declaren allà i els beneficis també, no? Amb la qual cosa, aquí no declaren ni 5, no?
Gràcies. Gràcies per trucar, Eduard.
Res.
Bon dia.
Home, la dada és clara. Google paga només un 3% d'impostos sobre beneficis fora dels Estats Units, mentre que, per exemple, Apple paga fora dels Estats Units un 2,5% i Microsoft un 8% de beneficis. Clar, si se'n van als Estats Units o se'n van aquí, paguen entre un 30% i un 40% de beneficis. Clar, això és una manera legal. S'ha de dir que és absolutament legal perquè la llei ho permet.
És absolutament legal.
Però és absolutament
injust.
Però que
si tots féssim el mateix a la zona euro... Ja no cal que seguim discutint de sanitat. Tanquem tots els hospitals, tanquem totes les escoles,
sí, sí.
I ja està. I tributem el 12%.
El que passa que, tal com està dissenyat el sistema tributari a dia d'avui, aquesta empresa com per això, Google AdWords, el benefici d'alguna manera s'ha de gravar en un país que no és Espanya. És a dir, en tant que no tenen una empresa espanyola, que és la que desenvolupa aquest negoci, i dos, aquí tampoc tenen el que es denomina en termes tècnics un establiment permanent, això vol dir que Espanya no té un poder de gravar aquesta renta.
Senyor Valls, si totes les empreses, és a dir, al final una multinacional sembla que tingui uns beneficis respecte a qualsevol altra empresa que està sent víctima de la política del seu estat, i en canvi les multinacionals el que veiem és que poden fer el que els hi sembla.
A veure, sí i no. El que repeteixo, tal com està dissenyat les coses, en relació amb aquest tipus de negoci concret, val? Perquè si estiguéssim parlant d'una altra forma de fer el negoci, sí, doncs segurament les coses aquí canviarien. Aquí es permet, doncs, que aquest benefici que genera per aquests anuncis a internet es puguin gravar en un país que d'alguna manera tu has seleccionat. I tal com estan muntades les coses, tu pots buscar aquell país que t'ofereixi uns atractius més interessants. Aquesta és la partícula. Tu pots escollir, en essència, això ve ser una espècie de supermercat.
Però aleshores hi ha una fiscalitat per l'economia real i una fiscalitat per l'economia en xarxa o a internet.
Perquè tal com estan dissenyades les coses, es permet que d'alguna manera aquest benefici que genera aquesta activitat es pugui quedar gravada en un altre país. Llavors tu escolleixes el país, lògicament, on el tipus impositiu, l'impost sobre societat, sigui més baix. Estiguéssim parlant d'un altre tipus de negoci, llavors això ja no podria passar.
Sí, però en el cas d'Apple, per exemple, que té tendes on es venen coses i tendes físiques i té un negoci físic, el 99% de la facturació es fa des d'Irlanda també. És a dir, no sé com ho fan, però el 99% del que venen, del producte global del que venen, se'n va a Irlanda. I això sí que la tenda d'Apple sí que és un negoci físic que està implantada a Barcelona, a Madrid...
Què ha de dir, senyor Valls?
A veure, sobre la manera que dissenya Apple, doncs, la seva venda dels seus productes, honestament, aquí tampoc jo puc dir-ho, perquè aquí estem parlant de temes que un hauria de tenir una mica de més informació. Jo em referia, per exemple, als anuncis aquests d'AdWords.
Sí, sí, exacte.
En aquest cas sí, però com que més enllà d'això, si aquestes xifres que ens donen la vida són certes, doncs...
Llavors, és cert que hi ha una pressió política a lluitar contra aquests països que ofereixen uns tipus extraordinàriament baixos en comparació, perquè, repeteixo, en essència un 12% no és baix. El problema és que és baix en comparació amb el 30% que podem tenir aquí a Espanya. Uh-huh. I Alemanya. Llavors, clar, a nivell europeu es parla, doncs, de prendre algun tipus de mesura, però és que l'àmbit del dret comunitari no s'ocupa la matèria de l'impost sobre societats, no hi ha res. Sí que hi ha harmonització en matèria d'IVA, sí que hi ha harmonització en matèria d'impostos indirectes, etc, però impost sobre societats no hi ha res.
El problema d'això és que està marcant el camí a altres empreses que ja estan començant a fer el mateix. Per exemple, des del setembre, Inditex va obrir les seves tendes digitals per vendre roba de totes les seves marques i aquesta facturació que fa de totes les seves marques online també es fa a través d'Irlanda. És a dir, aquestes grans empreses d'internet el que estan és marcant el camí perquè les altres empreses també facen el mateix.
Perquè els països s'empobreixin, no?
Claro, aquí,
perquè al final les grans empreses que ho poden fer són les grans empreses que marcarien la diferència en un país.
És que aquí el legislador, com quasi sempre, i sobretot en matèria fiscal, doncs arriba tard. Estem parlant que aquí és una cosa extraordinàriament nova. És una cosa creada de fa quants, 10 o 15 anys, no més. I llavors, amb qualsevol decisió que pugui prendre qualsevol país, d'alguna manera ha d'estar coordinada amb els altres. I aquí hi ha un organisme internacional que s'ocupa d'aquesta matèria, en matèria fiscal i internacional, que és l'OECD. Hi ha un comitè d'assumptes fiscals que són els que marquen les pautes en aquesta matèria. I ja des de fa 10 anys que estan discutint aquesta matèria. Què fem, què fem, què fem? Però d'alguna manera hi ha una inèrcia històrica i costa prendre decisions.
I hi ha un poder molt gran d'aquestes empreses, perquè, per exemple, Apple, el que factura Apple és 2,4 vegades la quantitat que s'ha pagat en impost de societat a totes les empreses d'Espanya. La facturació d'Apple és equivalent als 9 primers bancs espanyols. Clar, quan vols intentar fotre-limar aquestes empreses que tenen tant de poder, evidentment...
Perquè... Si et veus incapaç, la política hauria de ser prou responsable per dir-ho, per dir no podem, i a partir d'aquí replantegem també l'estat del benestar que ens està intentant vendre.
Sarkozy perquè... ho va intentar i no se'n va sortir.
Doncs aleshores, segurament el que ens estan venent amb determinats discursos és absolutament inviable perquè la tendència marcada és aquesta i perquè no hi ha solució, no, senyor Valls?
Correcte. Ara per ara no hi ha una idea clara sobre el que s'ha de fer. Perquè és cert que l'Angela Merkel i el Sarkozy...
No, hi ha una idea clara del que s'està fent. Del això que està passant, d'això tenim una idea.
Això és
clara.
Correcte. Perquè quan ara,
no s'explica molt, però la tenim clara.
Amb aquests nous tractats o aquests nous convenis a nivell europeu que s'estan signant, es parla de la política fiscal. En realitat no s'està parlant d'harmonització fiscal. S'està parlant de controlar els pressupostos públics, que això és diferent de parlar de la norma fiscal. És a dir, no s'està parlant de crear un sistema d'intercanvi d'informació, a nivell europeu almenys, no s'està parlant tampoc de crear uns tipus mínims, perquè això tampoc, hi ha alguns països que ho mencionen, però tampoc, almenys és la prioritat en molts altres. Per tant, aquí en essència, quan parlen de la política fiscal, estem parlant de que certs estats no gastin més diners del que tenen. Es tracta de controlar el pressupost. Res més, és política fiscal, no dret fiscal. Són
però, és altament injust que en un país es pugui pagar un 12,5% perquè és una mena de subvenció encoberta. És a dir, si tu permets que les empreses estiguin pagant només un 12,5%, el que estàs fent és atraient tota una sèrie d'inversions i, per tant, restant-les dels altres països.
Amb un país que és el que hem posat d'exemple, que és Irlanda, que necessitava ajuda de la Unió Europea i que tota la resta de la Unió Europea té una altra fiscalitat. Això és jugar amb cartes diferents.
Bueno, jo no diria que tenen una altra fiscalitat. Ells, d'alguna manera, tenen un sistema molt similar al nostre. L'única particularitat és que una de les coses importants, com és el tipus, el tenen bastant més baix.
És molt important,
escolti,
el tipus.
És una altra fiscalitat.
No, però l'estructura, d'alguna manera, tenen molt similar.
És una altra fiscalitat. Si vostè paga un 56% o paga un 12%, és una fiscalitat completament diferent.
La càrrega fiscal definitiva és molt diferent.
A nivell pràctic, entre pagar 12 milions per cada 100 milions que guanyes o pagar-ne 30, hi ha una diferència fonamental, que són escoles, carreteres, metges, Mossos, en fi, és tot això.
Des d'aquí auguro que tots els pressupostos que s'aniran fent aniran incomplint-se.
És bastant probable.
Pressupostos públics, s'aniran incomplint.
És bastant probable.
Perquè la dinàmica en la qual entraran les empreses és justament aquesta. De manera que o fem tots plegats un bany de realisme, o si no anirem veient com cada pressupost s'anirà desquadrant.
Claríssim, és el moment del poder polític, de marcar les regles.
Senyor Valls, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Senyor Vidal, fins la setmana que ve.
Gràcies.
Una pausa i els domèstics.